smile even though it's broken when there are clouds.
Més tard que mai, anem en el directe aquí a Ràdio Illa i dono pas a la meva companya Jamila Canale, que conduirà a dinamitzar el segon espai amb la seva convidada quinzenal, la Vanessa Parellada. Jamila.
Gràcies, Bernat. Doncs sí, aquí ja tenim amb nosaltres a la psicòloga Vanessa Parellada, que molt amablement es troba aquí un dia més per fer-nos reflexions, recomanacions, amb l'objectiu de millorar i gestionar correctament doncs la nostra relació amb nosaltres mateixos i també amb els altres. Bon dia, Vanessa.
Bon dia, Jamila.
Com va tot?
Molt bé, feliç d'estar aquí amb altres.
Igualment, molt contents de tenir-te aquí. No sé de què ens vols parlar avui, ho hem estat comentant una mica abans i és molt curiós, no?
Sí, m'agradaria parlar perquè sempre donem estratègies que apel·len molt a la consciència, perquè evidentment som animals racionals i el nostre cervell és molt gros comparativament amb altres animals i la part conscient, la part del cervell, la part de l'escorça és molt grossa i és la majoritària, però hi ha unes estructures, hi ha un cert funcionament en el nostre sistema nerviós que a vegades fa que deixem de banda aquesta racionalitat conscient i reaccionem i a vegades no sabem ni com, no? Normalment prenem decisions amb lògica, intentem ponderar opcions, sovint diem que primer ve el pensament i després ve l'emoció, i és veritat que hi ha molt aquesta relació, però de vegades hi ha com una mena d'activació, com si fos un botó vermell que s'activa, que alguna vegada n'hem parlat, i que aquesta estructura pot fer que perdem el control de del nostre raciocini, per dir-ho així, no? Aquesta estructura és una estructura molt petita, n'hi ha una a cada hemisferi. Recordem que l'encèfal, sobretot la part de l'escorça, té dos hemisferis i a sota hi ha una sèrie de nuclis, estructures més primitives, i a cada banda del cervell, a la base de l'encèfal, hi ha aquestes estructures molt petites, com dues ametlletes, que són l'amígdala, no? Són com dues parts d'aquesta estructura que es diu amígdala. L'amígdala és una estructura cerebral que està molt implicada en quan detecta emocions intenses i ens prepara per respondre en situacions d'emergència, com un guàrdia quan sent que s'engega aquest botó vermell que dèiem, alguna alarma o percep algun perill. Però a vegades aquesta amenaça pot ser real, però a vegades pot ser un record traumàtic, una preocupació, fins i tot una crítica inesperada, i té molta implicació en el que ja hem parlat moltes vegades en relació amb les ferides i amb els traumes. De vegades, aquesta amígdala, normalment hi ha un circuit pel que es posa en funcionament quan hem de respondre, i hi ha moments en què aquesta amígdala se salta aquest circuit, hi ha com una carretera directa entre l'amígdala i el cervell, i pot influir aquesta amígdala activada a la manera com responem, com si hagués hagut un cop d'estat, com si estiguéssim realment segrestat, com si el nostre cervell estigués segrestat.
D'acord.
I llavors aquest país ordenat que és la nostra ment, no? La nostra vida emocional, racional, aquesta serenitat, passa de cop a estar en un estat de caos. Fem respostes més ràpides, fem respostes com més de tot o res, això es posa molt, molt en marxa, sobretot quan tenim, no sé, segur que tots ens hem trobat en alguna discussió,
sí,
amb la parella o amb alguna familiar, en algun moment en què ens sentim coses que ens fereixen, que ja com perdem el control. Ja és igual el que ens digui aquella persona, que és com que ja deixem anar tot, ja no escoltem res, ja ens és igual el que ens diguin, perquè ja res torna a... És capaç com de tirar endarrere aquell estat en el que ens trobem, no? Llavors, per entendre una mica com funciona aquesta estructura, anem a recordar, anem a fer memòria del que vam explicar en un programa, crec que va ser en el primer, que vam explicar que teníem una sèrie de, com dèiem fa un momentet també, d'estructures en el sistema nerviós, i que era important saber com funcionaven aquestes estructures per entendre com funcionem nosaltres. Vam explicar, crec que va ser el primer programa, però ho hem anat recordant, que hi ha el sistema nerviós central, que és l'encèfal i la medul·la espinal, llavors hi hauria el perifèric, que són els nervis. Dintre del sistema nerviós central hi ha aquestes dues grans estructures, l'encèfal i la medul·la. Ens centrarem avui en l'encèfal. L'encèfal, que és com la pilota que tenim dins del cap, no és tot cervell, cervell seria la part més superior, però està formada per tres grans grups d'estructures. La més interna, que evolutivament és la més antiga, la que compartim amb els animals, se n'anomena cervell reptil, per entendre'ns que és la més antiga evolutivament. És el que forma, el que comprèn una estructura que es diu tronc de l'encèfal, que és la part que uneix l'encèfal amb la medul·la espinal, es va com estretint aquell tronc i forma la medul·la espinal, i té a veure amb l'homeostasi, amb el manteniment del cos, la regulació del ritme cardíac, la respiració, la temperatura del cos, la sensació de gana, i són respostes reflexes i inflexibles, s'activen i respons, no? És la part, com deien, més antiga evolutivament parlant. Envoltant aquest primer cervell reptil, hi ha un segon cervell, que li anomenaríem cervell emocional, que seria les àrees del cervell formades per l'emoció, que després són les que ens interessen també. Avui després parlarem amb més detall. I finalment hi ha la part més externa del cervell, que és el que en diríem el tercer cervell, però en realitat és el cervell com a tal, el més jove evolutivament, el que tenim les espècies evolutivament més recents i més evolucionades, entre totes les cometes que vulguem, té l'escorça cerebral, la part exterior, són les àrees involucrades en les funcions cognitives superiors. Només som conscients d'una cosa quan la informació arriba a l'escorça.
D'acord.
És a dir, pot ser que ens estiguin tocant, però si tenim l'escorça adormida, per exemple, amb una sedació farmacològica, no processarem conscientment aquesta sensació. Per tant, serà com si no ens estiguessin tocant.
D'acord.
De vegades hi ha trastorns, per exemple, de la visió, que tenen els ulls intactes, el nervi òptic intacte, però tenen les àrees cerebrals occipitals, que és on es processa la visió, que estan malmeses i aquella persona no pot veure. Per tant, l'escorça és on s'integra la informació i on fa que siguem conscients de la realitat que ens envolta. Tots aquests tres cervells estan en comunicació entre si, però la capacitat de fer un cop d'estat és molt més gran del cervell reptil cap als altres i de la part emocional, que és la que està més a prop del reptil, que al revés. O sigui, és molt fàcil que la part més primitiva segresti la resta del cervell. Per tant, les respostes més viscerals, automàtiques i instintives, en una situació d'emergència, s'imposen a les respostes més conscients. Això en saben molt els que practiquen arts marcials, que saben que han de repetir moltes vegades certs moviments i sobretot recomanen començar molt aviat en la pràctica d'aquest esport, perquè en una situació de competició, de combat, de vegades s'anul·la tot el que és voluntari i només respons i reacciones de manera involuntària.
No sé si pot tenir a veure amb aquesta, diguem, no sé si força o aquesta capacitat que de vegades tenim els éssers humans davant una situació d'emergència, igual que posa en perill algú que estimes molt o alguna cosa que aprecies molt, no? Que dius, jo mai hauria pensat que jo fos capaç de fer una cosa així o de... I al final ho fas i no n'ets conscient. No
sé si
té una mica a veure amb
també,
aquest impuls.
També, perquè com dèiem, la força aquesta extra i aquest subidon que et dona, que té molt a veure amb l'adrenalina, està regulat precisament per les àrees aquestes o pels nuclis, més que àrees del cervell reptilià, que són els que tenen a veure amb aquesta homeostasi, amb el manteniment amb la supervivència d'aquell ésser, no?
Clar.
El cor, la respiració, la pell, no? Tot això... igual que quan estem embarassades, les dones, que les hormones s'apoderen, en cert moment de l'embaràs s'apoderen de nosaltres, hi ha coses que ja no pensem, sinó és com si algú hagués pres el control del nostre cervell i s'encarrega, primer, de la supervivència del bebè i després també de la nostra. No és com si ens envoltés una capa en què tot ens rellisca una mica,
sí.
No? I té a veure tot amb tots aquests mecanismes de supervivència que es desactiven certes coses per a favor de mantenir aquesta supervivència i aquesta, doncs això, el sortir endavant, no? La part aquesta del cervell més emocional, hi ha diferents parts que ara explicaré per entendre com processem les emocions i després explicar estic fent tot aquest rodeo per després entendre millor com funciona l'amígdala.
D'acord.
La part del cervell emocional té diferents estructures, el tàlam i l'hipotàlam, l'hipocam i l'amígdala. El tàlam és com un distribuïdor de la informació sensorial cap al cervell. Arriba la informació des dels receptors de la pell, dels sentits, dels interoceptors, els que tenim a les vísceres, arriba a través dels nervis a la medul·la i de la medul·la també puja cap amunt. I la primera àrea que fa com d'intercomunicador entre la informació sensorial i el cervell és aquesta estructura que està en el segon cervell que hem dit, que és el tàlam. Tot el que ens arriba pels sentits, excepte l'olfacte, segueix aquest recorregut que he dit. Receptors específics transformen aquesta informació en impulsos elèctrics. Quan arriben al tàlam, el tàlam els distribueix segons la seva naturalesa i funció a diferents parts del cervell, la vista, la part occipital, no? Diferents, en funció d'on vingui aquesta informació, va a una part del cervell o a una altra. De fet, Aristòtil deia no hi ha res a la ment que no hagi estat abans en els sentits. Per tant, és molt important el paper del tàlam en aquest processament de les emocions. Molt connectat al tàlam hi ha l'hipotàlam, que està a sota del tàlam, que regula aquesta resposta que deies tu fa un moment, corporal. Aporta corporalitat a l'emoció, perquè l'emoció comporta sempre una resposta corporal. La resposta homeostàtica que dèiem fa un moment, la freqüència cardíaca s'altera, la respiració, es contrauen els músculs corporals, no? Podem estar així com encongits i llavors ens n'adonem compte, però no ha sigut voluntari, ho hem fet com sense voler. Els músculs facials, no? Les cares que a vegades fem quan algú no ens agrada, l'estómac, fins i tot el vòmit, tot això està controlat per l'hipotàlam. En forta connexió amb el tàlam també hi ha l'hipocamp, que és com una estructura en forma com de cavallet de mar, que és la zona del cervell més involucrada en la memòria i l'aprenentatge. Però, de totes aquestes, l'estructura més rellevant i la que té més capacitat de segrestar el cervell és l'amígdala. L'amígdala és aquesta estructura que hem dit al principi, en forma d'ametlla, li dona significat emocional a la memòria i té una gran capacitat associativa.
D'acord.
I aquí està la base neuronal d'aquest període que s'ha vingut a anomenar període refractari, que és el període en què dura aquest segrest de l'amígdala quan es produeix un estímul molt fort que ens fa estar en aquest mode d'alerta. No? De fet, estudis amb animals i humans han mostrat que quan l'amígdala és més gran hi ha més agressivitat i més hiperreacció, i al contrari, si s'inhibeix la resposta de l'amígdala, aquell animal o aquella persona no respon i fins i tot pot quedar-se inconscient. Per tant, és una estructura fonamental en el cervell. En resum, qualsevol informació que ens arriba és rebuda en el cervell pel tàlam, que l'envia primer a l'hipocamp per activar les memòries que tenen a veure amb aquesta informació, a l'amígdala, que la dota de significat emocional, i a l'hipotàlam, que reacciona a aquesta reacció corporal que hem dit. Però què passa quan hi ha aquest segrest? A la dècada dels 80 hi va haver una sèrie de científics a Nova York, liderat pel doctor Robert Ledoux, que van fer una sèrie d'experiments en animals, que no explicaré perquè són molt llargs i fins i tot poden ferir alguna sensibilitat, que van revolucionar, la importància és que van revolucionar la neurociència afectiva. Es va concloure que l'amígdala a vegades respon als estímuls abans de que ho faci l'escorça.
D'acord.
Per tant, se salta tota aquesta estructura que hem estat explicant, de tàlam, hipotàlam, hipocam, amígdala, se la salta, no? I a vegades sembla que les emocions van més ràpides que el pensament.
D'acord.
I que la consciència que tenim d'aquestes emocions. I això va ser un descobriment molt important, perquè es va veure que hi havia una connexió directa entre el tàlam i l'amígdala, però no només de baix cap a dalt, sinó de l'amígdala cap al tàlam també.
D'acord.
I aquí es va acunyar el terme de segrest de l'amígdala. Quan es produeix aquest estímul tan intens en negatiu i relacionat sobretot amb algo que potser pot haver sigut traumàtic o que ens pot estar posant en perill la nostra supervivència, tota la informació que processem està controlada per aquesta amígdala. De vegades estem discutint amb algú i estem veient tot lo dolent que ens ha fet aquesta persona en tota la seva vida i intentem, o algú intenta donar-nos algun record, no? Però recorda quan aquell dia et va fer... No. segrestes la memòria, segrestes la capacitat de raciocini, segrestes tot el funcionament del nostre cervell està en aquell moment segrestat, d'aquí ve la paraula, per aquesta amígdala, i entrem en un estat de rumiació.
D'acord.
Mira què m'ha fet, és que sempre em fa igual, recordes totes les vegades que t'ha fet allò, no recordes les coses bones, només les dolentes, és que sempre igual, és que ja n'estic farta, és que tota la meva vida ha estat així, és que no sé què puc fer per sortir d'aquí. No, o sigui, tot forma, té el mateix color.
D'acord.
I si hi ha algun record de l'hipocamp que vol anar cap a l'amígdala el bloqueja. Val? En aquell moment només és com un científic que intenta contrastar una hipòtesi i en aquell moment només atén a totes les informacions que són coherents a la seva hipòtesi.
D'acord, descartes tota la resta.
Tot. Està segrestat per aquesta estructura tan petita, però que la seva missió és mantenir la supervivència, però a vegades és desadaptativa en el sentit aquest de què ens fa viure tancats de l'exterior i fins i tot tancats dels nostres mateixos records. Quan una persona ve a teràpia i està en aquesta situació, és molt difícil treballar, intentar... Perquè a vegades, o els adolescents, per exemple, de vegades diem que no atiende a razones, o és que està com penjat. Bueno, perquè en aquell moment, res del que li puguis dir és com si fos impermeable. Res del que li puguis dir pot canviar l'estat en el que està aquella persona. Què es pot fer? Perquè sempre intentem donar una visió d'esperança, no? Què podem fer quan tenim aquesta situació de segrest? En primer lloc, i això ho diem sempre i és molt important, el coneixement i la informació és bàsica. Saber que aquest mecanisme es posa en funcionament en el nostre cervell és molt important perquè en algun moment prens consciència o intentes pensar, o fins i tot abans d'aquest passi, que notes, perquè tots notem quan ens comença a pujar, no? Aquella sensació de quan bull el pot de la llet, que veus que va pujant, i tots ens anem coneixent i sabem quan estem en aquella situació que va pujant, intentar evitar. El més recomanable és intentar entrar en aquest bucle i dir, bueno, parem de parlar perquè és que estic a punt de saltar, no? Estic a punt d'entrar en sequestro amigdalar. No seguim parlant ara, però quan et passa i tens aquesta sensació de que tot té a veure amb allò, que aquella persona és dolentíssima, que mai ha fet res per tu, que tot et passa a tu, que no hi ha res de la teva vida que valgui la pena, tots els records que et venen al cap són dolents i coherents amb allò, no hi ha cap argument que t'ajudi, el cos està alteradíssim, o sigui, saber que en aquest moment o pensar o intentar recordar en algun atisbo de la consciència que això, primer, té una explicació neurocientífica i després és algú que té un principi i un final.
D'acord.
És el període refractari aquest del que parlem, que és l'estona en la que estem segrestats per l'amígdala, passa. Això passa també amb l'ansietat, que té una punta que després baixa. Encara que no facis res, encara que no et prenguis un ansiolític, o sigui, encara que no facis res, l'ansietat baixa en algun moment, no? I aquest període refractari també acaba passant. Per tant, aquesta és una informació important de tenir, de saber que allò és algo que no estem bojos, que és algo que és una manera en què funciona el nostre cervell i que és algo que està que està fora del nostre control, que nosaltres no volem reaccionar d'aquesta manera. De fet, la reacció, per definició, és involuntària. Però quan som capaços d'identificar que estem rumiant, quan entrem en aquest bucle de rumiació...
És una mena d'estat obsessiu, no?
Sí.
Amb una cosa...
És quan estem... S'assembla molt a una obsessió perquè no pots sortir d'allà, no? Tens aquesta sensació de que estàs atrapada per allò i que no ho pots fer. Però si tu ets conscient de que estàs atrapat i de que estàs en aquest bucle de rumiació, una manera de callar l'amígdala és observar les sensacions del cos de manera conscient. Quan algú ens diu, mira que estàs en bucle i tu te'n dones compte, o quan ja fa una estona, o quan ja ets capaç de posar consciència en el que t'està passant, encara que no ho puguis canviar de moment d'entrada, una de les coses que pots fer és observar les sensacions del cos. Per què? perquè la rumiació té molt a veure amb aquestes parts basals i primitives del cervell, però les sensacions del cos, ja hem dit abans, que també estan regulades per aquests nuclis més primitius. Per tant, si tu els hi dones una altra feina, que a més és més fàcil, coordinar lo corporal que coordinar lo mental, si tu els hi dones una altra feina, les distreus, encarregant-se de... fent com un escàner del cos, estan distretes i deixen d'estar pendents. Això ho estic explicant així com molt, molt ràpid, eh? Imaginem com personetes que fan les coses, com aquella sèrie de dibuixos de La zona de el cuerpo humano. Però quan estan distretes les estructures que hem descrit en un tipus de feina més corporal, deixen de banda la part més mental. Per tant, tota l'activitat intensíssima de l'amígdala a nivell de pensament i de rumiació i de memòria baixa. Per tant, és una manera de...
Molt bé.
Relaxar. L'altra forma és la meditació regular. Ja vam explicar en un programa que la meditació és una pràctica que de manera repetida, o sigui, quan la fas et relaxa el moment, però si la fas de manera repetida té l'enorme avantatge que canvia l'estructura del cervell.
Et posa com en un estat, no?
Fa que però anatòmicament fa que l'escorça cerebral augmenti de tamany.
Wow.
Per tant, si enforteixes l'escorça, també és més difícil que l'amígdala sigui capaç de segrestar-la. A més, també redueix la mida de l'amígdala. Per tant, amb la meditació donem més poder a l'escorça i li traiem una mica de poder en aquest general de l'amígdala. Per tant, és molt interessant, perquè mentre no et passa res, doncs no ens en recordem mai de les coses que hem de fer per gestionar-ho, però és en aquests moments en els que s'ha de treballar, no? És en quan no et passa res i estàs tranquil·la, quan has d'aprofitar per entrenar aquestes estructures amb aquesta part de meditació, per exemple, que és molt, molt interessant. O a vegades també ens va molt bé, que hi ha molta gent de certa mentalitat més budista, que repeteixen mantres. Quan
molt
tu
bé.
Agafes, tries una paraula, la que sigui, encara que sigui calma, o micròfon, la que sigui, i la vas repetint, distreus també l'amígdala d'aquests altres pensaments intrusius que et venen relacionats amb la teva parella, amb la que t'acabes d'enfadar. Intentes... Són maneres de distreure l'atenció de l'amígdala cap a altres coses, no? El cos, un mantra, una paraula repetida, la meditació en el moment, però sobretot, perquè si tu estàs molt enfadada i en segresta amígdala, segurament serà molt difícil que et posis a meditar. Però la meditació és com a preventiva de que passin aquestes coses, i més avui en dia, en què s'ha demostrat o s'ha vist que en general tots tenim, o la societat en general tendeix a la hipertròfia amigdalar. O sigui, avui en dia l'amígdala de les persones és una mica més grossa del que era fa unes generacions. Per tant, és més fàcil que reaccionem, és més fàcil que ens enfadem, hi ha més irritabilitat. Per tant,
molt
és molt important que tornem a aquesta lentitud, aquesta consciència en fer les coses, en aquest buscar aquest relax, aquesta calma i aquesta tranquil·litat, que també és algo que repetim en diferents programes, no? De tornar a l'essència i a l'origen.
Perfecte, doncs aquí queden aquests consells, no? Per això, doncs, tenir menys poder de l'amígdala sobre el nostre cervell.
Exacte.
I poder, doncs, estar més tranquils, no tenir aquests pensaments obsessius i, bé, gestionar una mica tot el que ens passa amb més serenitat, no?
Exacte. Coneixen, sobretot, és bàsic per treure culpa, per saber com podem estar millor. El primer que hem de fer és conèixer-nos, i per conèixer-nos ens hem d'observar. Si t'observes, et coneixes, i si et coneixes, et pots estimar. I si pots estimar tu, també podràs estimar millor els altres.
Doncs mira, acabem aquesta entrevista amb aquest supermissatge de la nostra psicòloga Vanessa Parellada. Moltíssimes gràcies
Moltes
per ser
gràcies
aquí,
gràcies a vosaltres,
un altre
sempre.
Dia.
Perfecte.